Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
Benvingudes, benvinguts un cop més al Món és Digital, un programa on explorem els grans reptes i oportunitats del món tecnològic que ens envolta, per no dir que ens està absorbint. Avui ens endinsarem en un debat clau per al futur d'Europa, la intel·ligència artificial i la seva regulació. Perquè d'entrada ens preguntem si cal regular, si cal regular més, o si aquesta regulació està limitant la innovació, o si al contrari ho estem fent bé i estem protegint el nostre model social i democràtic. Per parlar d'aquest tema, contem avui amb uns convidats experts en el tema que a continuació us presentaré.
Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.
Bé, doncs, benvinguts. Avui tenim uns quants tertulians i estaria bé potser que us presentéssiu, si us sembla. No sé, tal com us estic veient aquí, doncs comença tu, Javi.
Bon dia, sóc el Javi Creus, sóc el fundador d'Ideas for Change i em dedico a la innovació disruptiva.
Héctor?
Bon dia, sóc l'Héctor Sankoski, antic professor de la UB, treballador de l'àrea metropolitana, directiu de l'àrea metropolitana i estic en temes de desenvolupament sostenible.
I Ferrer?
Doncs bon dia, sóc el Josep Ramon Ferrer, sóc el president de Graustic i sóc el director d'innovació a CIRT.
Bé, doncs avui el tema del programa és... Avui no parlarem del tram, encara que segur que surt. Parlarem de la intel·ligència artificial i el seu desenvolupament, que hi ha postures diferents, no? Els americans sembla que van a saco a veure tot el que treuen, i aquí... doncs ens ha donat per regular i no, potser no desenvolupar. Però vaja, no vull ser jo qui parli del tema. El tema és aquest. Unió Europea, intel·ligència artificial, regulació o acció? I endavant, qui vulgui, doncs que comenci.
Bueno, si voleu, trenco jo, que sóc el que més últimament estic parlant d'aquest tema. A veure, el problema no és no regular, sinó què regules i amb quina cultura de la regulació, diguem-ne, no? Jo crec que el problema de fons que té, seré molt breu en aquesta primera intervenció, ara ha millorat bastant, havia sorgit una primera regulació, ara l'estan modificant, sembla que va en millor camí, però jo crec que el problema de fons és que la cultura de la regulació que està regulant la intel·ligència artificial no lliga amb el moment de la intel·ligència artificial en el moment productiu ni en el moment econòmic actual. O sigui, és, per dir-ho suaument, és una cultura de la regulació decimonònica, diguem-ne, no? Del Codi Civil de Napoleó, per entendre'ns, no? El qual hi ha tota una sèrie de principis que són correctes, però potser algú s'hauria d'ajornar.
Doncs vinga.
Home, jo estic d'acord en part, però també crec que cal considerar que Europa està molt endarrerida en inversió digital. Teníem indústries madures, no teníem indústries de bases digitals. Hem crescut amb una dependència digital i energètica que ara ens adonem i em sembla que no està en la regulació, però moltes vegades la Unió Europea ha regulat i s'ha adoptat com a estàndard global. També a l'últim moviment de Google, a l'última demostració, et garanteix que compleix la regulació a tot el món. És a dir, que la regulació està embebida en els propis sistemes clau ara mateix també.
I Ferre, tu com a president de Graustic, una associació que abarca doncs, tot el teixit TIC d'aquí a Catalunya, com ho veieu des de Graustic?
Bé, a mi em sembla que el que està passant és una mica el que ha passat en els darrers anys a nivell de regulació, no només amb el tema tecnològic, sinó també amb els temes econòmics i amb altres punts. No em sembla massa diferent el que està fent als Estats Units, el que està fent la Xina i el que està fent a Europa respecte a altres matèries en relació doncs, al camp energètic o altres camps. El que potser, com deia l'Héctor, és un moment en què hem de trobar l'equilibri entre com regulem i al mateix temps com som capaços d'impulsar aquesta innovació amb intel·ligència artificial. I també estic bastant d'acord amb el que deia el Javier, de que si som capaços de trobar aquest punt d'equilibri, al final Europa acaba fent que aquest tarannà o aquesta regulació acabin esdevenint estàndards mundials. Per tant, jo crec que el que es tracta és de si som capaços de trobar aquest punt d'equilibri entre el que regulem i com incentivem al mateix temps la innovació i el desenvolupament tecnològic.
No sé si preguntar-vos quina postura... Bueno, no, Héctor, vinga.
No, a veure, aquí... Deixem-ho que faci un petit incís en un altre tema, té res a veure, però que, en el fons, sí. Jo dono classes de compliance, no?, per la universitat. I és curiós, diguem-ne, perquè la primera cosa que els dic, soc l'únic no penalista, diguem-ne, no?, lo qual ja és curiós, i la primera cosa que els dic als alumnes és tot el que esteu regulant de compliance està en el Codi Penal. Per tant, per què hem de fer un sobreposat? Moltes de les coses que estan en la regulació actual ja estan en el Codi Penal. O sigui, el dret a la intimitat, totes les coses que han sortit, la protecció de la infància, tot això que són uns dels elements que conformen el cos principal, diguem-ne, de la regulació en general, de tot el tema aquest del tractament de les noves tecnologies, de les TICs, ja està molt regulat. Està bé que es pugui ajuntar tot això. El problema de la intel·ligència artificial és que els debats sobre els quals entren de fons, ètics, etc, i és molt interessant tot aquest que s'ha donat aquests dies a partir del YouTube aquest que està penjat al grup, diguem-ne, tenen que veure molt més amb percepcions, jo diria, quasi filosòfiques, que la necessitat de regular el fil per randa, no? Perquè la intel·ligència artificial està evolucionant a un grau i a un nivell en el qual les preocupacions van en coses que no hem previst, no les que hem previst, diguem-ne. No? Ja hi ha una llei de protecció de dades, diguem-ne. El problema no està en la llei de protecció de dades, està en el que jo plantejava en l'article i el que he plantejat en la reunió és l'autonomia que pot tenir un dron, diguem-ne, quan va fer un atac, diguem-ne. Aquests són els problemes que té la intel·ligència artificial i com regules una cosa que està constantment, es diu generativa, creant nous mecanismes i està evolucionant. Aleshores, aquest és el tema de com s'estableixen els límits, perquè estem parlant de regulació, no estem parlant, diguem-ne, de la intel·ligència artificial, no estem parlant de la regulació, del seu control. A mi és el que crec que em preocupa i aleshores si hauria de... És necessari, crec que amb això estem tots d'acord, el tema és per on s'agafa el toro i com és d'alguna manera s'utilitza un pinzell molt fi per saber exactament en quins temes i en quins camps actuar. Per mi és el principal problema, no? Sí, per no fer ètica, perquè fer un document ètic sobre la intel·ligència artificial està bé, però... I cal, però no és... Això no sé com regular la ètica en aquest sentit, no?
Un moment, ara respostes per part del Javi i del Ferrer, però s'acaba d'incorporar el Ramon Palacio. Ramon, benvingut, estàs aquí?
Hola, gràcies. Sí, sí, em sembla que ja em sentiu i superat certs problemes tècnics i pogut sentir a partir de la segona... Bueno, la primera de l'Héctor me l'he perdut, però ja estic aquí. Estic bastant d'acord amb el que comenta l'Héctor. I anant directament a la pregunta que posaves, és regulació o acció, toledé, regulació i acció. Ara, regulació ben feta, i és veritat, com diu l'Héctor, estic d'acord de que pràcticament està tot preregulat amb altres codis, el codi civil, sobretot, i que no cal fer masses extres. De tota manera, jo penso, per anar ràpid, jo penso que Europa té tendència al codi napoleònic, no?, a regular ex ante i a regular tota la casuística, i això és impossible de mantenir actualitzat perquè la vida evoluciona. Llavors és millor, penso, regular ex post i regular els conceptes fonamentals que probablement estan ja al codi civil. En quant a l'acció, i vaig també aquí al grano, en quant a l'acció, les grans tecnològiques són americanes o xineses. I la intel·ligència artificial és un producte de les grans tecnològiques avui, que és americà o xinès. Penso que Europa no podrà competir, no perquè sigui intel·ligència artificial, sinó perquè és un producte de les grans companyies que no existeixen a Europa, per aquest motiu. Existeixen als Estats Units i a Xina. Aleshores, quin rol li queda a Europa, a part de regular? Que ja el sabem i és el que estem discutint. Doncs li queden rols importants. Li queda el rol de l'ús, li queda el rol del talent, i, si cas, copiar a Xina i posar la intel·ligència artificial, no fabricar-la, sinó utilitzar-la bé a les escoles, saber utilitzar totes aquestes eines a les escoles. I, per suposat, intentar competir amb la producció, però partim de molt avall i mai serem, mai, a curt termini no podrem competir amb el que estan fent avui els dos grans blocs de creadors d'intel·ligència artificial, que són empreses dels Estats Units i de la Xina.
Respostes.
Oh, jo estic d'acord amb això. També crec que, a veure, insisteixo, és que el darrerament no és la intel·ligència artificial, és digital. És a dir, tal com diu el Ramon, es poden construir apps sobre el que hi ha allà. Tal com es podien construir negocis a sobre la internet, que la compartia per tothom, i a Europa tenim només Spotify, pràcticament. És a dir, potser el que falta és la manera d'aprofitar-ho, la manera d'invertir-hi. Ara tenim diverses oportunitats, la despesa militar, que bona part serà en intel·ligència artificial, i jo crec que tenim un avantatge estructural a Europa, que som els ciutadans. La intel·ligència artificial menja dades, i en lloc del món hi ha 500 milions de ciutadans educats en llibertat d'expressió i xarxa social. I crec que activar aquestes dades és el que ens donaria a Europa una diferència respecte als Estats Units, respecte a Xina, i potser aliances amb altres llocs com la Índia o Brasil o Nigèria, la resta del món, no?
Jo també penso que la força d'Europa, partint de la base del que s'està dient, que amb tecnologia doncs, en aquesta matèria anem molt endarrerits, la força és el model europeu, el model social i el model europeu. I en el fons, jo crec que també darrere aquesta regulació o aquests crits de la regulació, en el fons és la por a perdre aquest model europeu o la voluntat de preservar aquest model. Per això segurament, jo crec que regular amb por és un error, regular tenint la fortalesa de que el model és el model europeu, per nosaltres el model a seguir, segurament regular en positiu per potenciar el model ens faria canviar una mica aquest xip. Jo crec que el tema és buscar aquest punt d'equilibri amb que facilitem la implementació i explotar al màxim el que hi ha allà, amb casos d'ús per potenciar el nostre model.
Sí, però jo us pregunto, aquesta regulació què pretén regular? El desenvolupament de la intel·ligència artificial o a l'ús de la intel·ligència artificial? Entre altres coses, perquè si és l'ús, és una intel·ligència artificial que no hem fet aquí.
Aquesta regulació entenc que pretén regular l'ús a Europa, i això és una part i un lloc, vull dir, és dos vegades limitat. Dos vegades limitat. I mai serà... Mai arribarem a més, no?
Jo considero... Bueno, no sé, Ramon, si vols primer intervenir tu... No sé. Volies intervenir, Ramon, perdó. No, jo simplement el que considero és que això que tu planteges és en part una dicotomia, però jo, francament, o sigui, primer, el que tu has dit és absolutament impecable. Com pots regular el que fan els Estats Units? Com a molt el que podràs és fer el que fan els xinesos, que és censurar-lo, diguem-ne, no? El que fa Iran, no? No entra, punto. No entra... Jo quan vaig estar a Iran, perquè vaig tenir que donar un curs, tothom tenia parabòlica i connectava amb tot per parabòlica i s'acabava, diguem-ne, no anaven al satèl·lit, no? Però tota la classe mitja i classe alta, òbviament, la gent pobre segurament no podria, no? Perquè era molt car. Però, bueno, existia. Segon tema. El tema és, fixeu-vos, justament el que ve a dir la regulació existent és justament sobre l'ús final, diguem-ne, de la intel·ligència artificial, diguem-ne, i que afecta això que parlàvem amb el Ramon, que diuen el Ramon coincidentment, tot el tema, diguem-ne, de que està recollit bastant en el Codi Civil, diguem-ne, no? I algunes coses en el penal, Ramon, també algunes coses són del Codi Penal en la nostra legislació europea. I aleshores, jo crec que és molt difícil en aquest sentit regular, insisteixo, si no entrem en un camp que és un camp de lo desconegut, que és, això ens fa recordar la primera regla o la tercera regla de Asimov, no, de Yo Robot, no, mai podrà atacar un home, diem-ne, no? O sigui, que la intel·ligència artificial l'única cosa que no pot fer és destruir la vida, diem-ne, no, el robot en aquest cas, diem-ne. Jo crec que la resta és tot molt, molt feble. I aquí Europa ha sortit endavant per dir, hòstia, com ens protegim? I en lloc de protegir-nos, estimulant, i aquí jo voldria posar una petita diferència amb el que s'ha dit, jo crec que hem optat per el camí històric, no? La regulació, el mateix que hem fet amb els cotxes elèctrics. Dos coses importants. I l'he plantejat en diverses reunions. Els xinesos fa 10 anys no tenien els cotxes elèctrics actuals i avui dia són líders. Per tant, han superat els americans, han superat el Tesla. Per tant, això que no és possible és un... Bueno, és cert el que dieu de que el tema de les tecnològiques, però també és cert, diguem-ne, de que s'hauria d'estimular molt més. Jo quan sento el que ha posat França i el que ha posat Espanya per desenvolupar la intel·ligència artificial pròpia, ja comencem malament, no la pròpia, no? Cadascú en el seu idioma i tota la història. Però ja amb això no entro. I comparo amb la pasta que han dedicat, els diners que han dedicat als Estats Units, cosa que ningú diu, de fons estatals, de fons federals, al desenvolupament de les tecnològiques, clar, és que la comparació és enorme. Per tant, clar, si no invertim, si no apostem per una inversió d'una altra manera, no sortirà. I per últim, hi ha una experiència que sempre s'ha de recordar, que és l'experiència d'Estònia, diguem-ne, no? Estònia és el país avui dia d'Europa més avançat en matèria, diguem-ne, de més que Estats Units. Jo he treballat molts anys al Banc Mundial i anàvem a veure de tot el món Estònia, no solament si el Banc Mundial, que estava als Estats Units com seu, i per tant, acabo. Allà hi ha un tema que és que potser hauríem de pensar que no en tots serem els líders, però en alguns temes podem ser tenir un lideratge i invertir. Clar, sense pasta això no es pot fer. Tenint talent, sense pasta no es pot fer. Gràcies.
A mi, jo estic molt d'acord amb això que diu l'Héctor de la inversió pública. Jo crec que clarament... O sigui, he dit dues coses que a mi m'han semblat molt rellevants, que és inversió pública i, a més, sense vergonyes. O sigui, Estats Units fa molts anys que inverteix el diner públic en tecnologia, no ara, des de fa molts anys. I jo crec que Europa hauria de treure's aquesta careta i fer el mateix. I fer-ho de manera conjunta. Jo crec que un bon exemple també és què ha passat amb Airbus i Boeing. O sigui, és un bon exemple de que poder tenir una indústria molt competitiva si ens hi posem de manera conjunta. I una de les coses que sentia darrerament és que sembla que amb el tema de la regulació a Europa està per minimitzar la burocràcia. Veiem-ho, perquè en fons jo crec que gran part del problema que tenim a Europa és no en si mateixa la regulació, sinó l'aplicació d'aquesta regulació i la burocràcia associada a tot això.
Absolutament d'acord, absolutament d'acord, si em permets. Sí. Aquí hi ha una paraula que per mi és important, que és confiança. Llavors, si Europa regula, ha de regular amb confiança. I, per exemple, el Reglament Europeu de Protecció, el Reglament General de Protecció de Dades, tan bonic, de què serveix? De que hi hagi uns responsables de les empreses que els poden multar o que poden multar l'empresa, però que a nivell particular estem subjectes a la desprotecció de dades tots. Llavors dius, estima, per què el fas si no s'aplica o no es pot sancionar o no troben els... Això és el risc de la regulació, que no passi igual amb la intel·ligència artificial. I en quant a lo de la inversió pública, també absolutament d'acord. I ara, en aquests moments que tenim una inversió pública prevista per motius que a mi no m'agraden gens, igual aquest 2% que es posa a Espanya o aquest 2% que hi ha a Europa de seguretat i defensa es podria dedicar bàsicament a inversió tecnològica.
En quant a l'acció, això que acaba de dir el Ferre acaba de dir, si ens hi posem de manera conjunta, no és aquest un dels problemes, aquest intentar treballar de forma conjunta, perquè Europa no deixa de ser...
Està clar que tant a nivell d'inversió com de mercats, com de desenvolupament de tecnologies, si poden ser obertes, com de dades ciutadanes, insisteixo, si la Unió Europea es donés a cada europeu un ID digital que serveixi per tota la Unió Europea i un repositori personal de dades on qualsevol institució, qualsevol empresa dintre Europa tingués que donar-nos una còpia de les nostres dades, la partida seria diferent, perquè això no existeix a cap... A Estònia. Estònia és el model més similar a aquest. És a dir, insisteixo en el rol dels ciutadans i crec que és molt important. I també una altra cosa, que ara estem veient una intel·ligència artificial molt centralitzada. Però no sabem si el model final serà un model DeepSeek, molt lleuger, que cadascú tindrà el mòbil, que aprendrà de manera contextual. És a dir, la partida està als inicis. L'internet semblava que seria molt descentralitzada, acabant estant molt centralitzada. Aquí potser ens trobem que la partida final és diferent a com l'estem dissenyant ara.
Vinga, no pot haver-hi silenci aquí. Qui li toca?
No, però silenci no hi haurà. El tema està de que, com ens vas dient, que si hem curs, diguem-ne, si hem molt... Escolta, jo només insisteixo, diem-ne, de que, però fixeu-vos, ara Ramon ha dit una cosa, bueno, tothom està dient coses superinteressants, però és una cosa que és molt important. Entonces, bueno, jo estic molt familiaritzat amb la cosa europea per raons de feina, quan estava abans, no?, la feina que tenia. Fixeu-vos que quan es surti aquesta regulació hem de fer 27 transposicions. No te lo pierdas, eh? 27 traduccions, 27 transposicions, comparar-los... Con... Amb això, això és insostenible. No sé si m'entereu. Només fer això, com deia, la burocràcia d'això és un disparat, diem-ne, no? Però, bueno, hem de pensar en una altra cosa. Jo no sé... Bueno, crec que sí, que toca reduir burocràcia i toca... Bueno, podríem aplicar la intel·ligència artificial, perquè som capaços de reduir la burocràcia.
Quasi sempre, quan parlem d'aquests temes, tirem per elevació i et sembla que ho fem bé. O sigui, parlant d'acció o de regulació, estem parlant del problema d'Europa amb la burocràcia, estem parlant del compliment o la compliance que deies tu, estem parlant d'inversió pública. Potser podríem dedicar aquests últims minuts a això, a fer un resum de les que són les nostres recomanacions a Europa. I jo n'he dit algunes ja.
Sí, sí, jo el
que volia demanar... Parla
un moment, Javi, jo sí que volia demanar, perquè ens queda el temps junts de fer una roda de en definitiva, tancar cada un de vosaltres.
Jo crec que per sota la dependència digital que hem tingut està la dependència energètica. És a dir, els centres de dades es mereixen no en volum de dades, sinó en volum d'energia, en megawatts, no? I a Europa no tenim resolt la independència, l'autonomia energètica ni l'abundància energètica i tenim la possibilitat de fer-ho. Em sembla que això també ho hem de contemplar.
Jo també per acabar, jo per acabar també diria que Europa té un model social i un model de qualitat de vida que no només ens cal preservar, sinó que molta gent del món voldria i, per tant, l'hauríem d'aprofitar en positiu en lloc de fer-ho amb les pors que estem fent i que estic convençut de que podem desenvolupar indústria en matèria tecnològica i en matèria energètica i evolucionar amb sostenibilitat i amb un model, diguéssim, que la regulació ens ajudi a impulsar-ho.
Ramon?
Penso que el paper dels estats, en aquest cas del macroestat Europa, és posar el terreny de joc. I el terreny de joc és aquest que estem dient entre tots ara. És un terreny de joc on les empreses puguin jugar més fàcil, on els recolzaments públics siguin enfocats a les finalitats grans i on no es posin traves a les iniciatives. I penso que Europa pot fer això. I el desburocratitzar, si em permeteu, és bastant important.
Dos cosetes, inversió en innovació, sostenir cohesió social, tres coses, i el tema energia que ha dit el Javier és clau, ja ho he explicat en diverses vegades, Javier, i tenim energia de sobres en Europa, si volem, de sobres. El que passa és que hem d'invertir també en energia renovable, clar, és que es mossega la cua.
Javi, tenim energia o no tenim energia?
Tenim el potencial, com diu l'Hèctor, el que no tenim és un... Primer, marcar sancionals ja és molt difícil d'optimitzar. És que la manera més fàcil d'optimitzar és connectar producció i connectar amagatzematge. I això no ho fem ni a nivell regional ni a nivell europeu, perdem el temps.
Bé, doncs el que sí que crec és que nosaltres sí que tenim energia i que l'apliquem a intentar resoldre això o, no sé, contribuir de la forma que puguem. Res més, gràcies per haver estat aquí, Javi, Héctor, Ferrer i Ramon, i us espero la propera edició del programa, si voleu, esteu convidats. Vinga, gràcies.
Gràcies a tu, Tomà.
Gràcies.
Ja, gràcies.
I això ha estat tot per avui al Món és Digital. Avui hem obert un debat fonamental sobre el paper d'Europa en aquesta era de la intel·ligència artificial, que és regular o actuar. Hem escoltat veus que ens han recordat que la clau no és només fer normes, sinó saber per què i per qui les fem. Res més, donar les gràcies al Javi, a l'Héctor, al Ferre i al Ramon per compartir idees tan valuoses i gràcies, per suposat, a vosaltres per escoltar-nos. Recordeu que el futur digital és aquí i que el construïm entre tots. Ens trobarem a la propera edició del Món és Digital la propera setmana. Res més.
I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
hola@barcelonadot.com.
Escolta cada setmana El món és digital.